Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Darrerament s'ha parlat molt a través dels mitjans de comunicació dels resultats de l'informe PISA i avui volem fer una anàlisi per tenir més arguments a l'hora d'opinar.
L'informe PISA és un estudi que realitza l'OCDE a nivell mundial que serveix per mesurar el rendiment acadèmic de l'alumnat en matemàtiques, ciències i lectura. Els resultats PISA Catalunya del 2012 mostren que el sistema supera en equitat la mitjana de l'OCDE i s'apropa a l'excel·lència en comprensió lectora. Els resultats de Catalunya en les proves PISA del 2022 cauen en picat en els tres àmbits d'avaluació i situen l'alumnat català per sota de la mitjana d'Espanya i els països de l'OCDE. En competència matemàtica, l'alumnat examinat ha obtingut 469 punts, mentre que en les proves del 2018 va assolir 490 punts. Es tracta d'un retrocés de 21 punts que situa Catalunya per sota de la mitjana a tot Espanya, on el resultat en matemàtiques ha estat de 473 punts. Així mateix, l'alumnat català també ha quedat per sota de la mitjana dels països de l'OCDE en aquesta matèria, que ha registrat un resultat de 472 punts. El govern atribueix els mals resultats de Catalunya a l'últim informe PISA a una sobrerepresentació de l'alumnat immigrant a les proves. En la justificació de les causes dels resultats, el secretari de Transformació Educativa ha destacat que Catalunya és un territori amb molts alumnes d'alta complexitat, en què els factors de pobresa i mobilitat afecten especialment els resultats de l'alumnat arribat d'altres països. Els sindicats educatius vinculen els mals resultats de PISA a la manca de recursos i d'inversió educativa. El secretari general de professors de secundària ha carregat contra el model educatiu, que falla i no fa la funció que hauria de fer, transmetre coneixements i que els alumnes aprenguin aquelles coses que al carrer o a casa no aprendran. Per la seva banda, la secretària de Comissions Obreres, Teresa Esperabé, ha recordat que la davallada del nivell educatiu no es dona d'un dia per l'altre i ha assenyalat que els problemes de les escoles catalanes és que tenen ràtios molt altes. De fet, Esperabé ha destacat que són les més altes de l'Estat, a l'ESO i a grau mitjà, i les segones més altes a infantil i primària, batxillerat i grau superior. Això té una repercussió molt clara perquè no podem fer atenció individualitzada. El periodista i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Maria Martí i Martí, diu: "La nostra societat ha anat criant nens i nenes feliços en la ignorància, orfes de valors i amb un discurs en què l'esforç no aconsegueix ser un mèrit. Tenim un dels problemes més greus dels darrers 50 anys. El sistema educatiu ha fet crisi i no pot mirar cap a una altra banda. Si el govern pensa que tot això s'arreglarà fent una reunió d'experts, va molt equivocat. Cal parlar amb els mestres i els pares i també amb experts d'àmbits com la cultura, l'economia, l'empresa. Escoltin, obrin el cap i facin front a la situació."
Per fer una valoració d'aquest informe i poder analitzar quins són els motius pels quals s'ha obtingut aquests resultats i quines propostes es fan per a millorar, parlarem amb Javi Geis. Ell és mestre, ha sigut mestre i director de l'Escola de Rellinars. Actualment participa en el programa Magnet, Aliances per a l'Èxit Educatiu de la Fundació Bofill, en col·laboració amb el Departament d'Educació. Malgrat ja no estar a l'escola, segueix participant en el Secretariat d'Escola Rural. També ha sigut un dels autors de llibres sobre escola rural i és un dels que ha dissenyat la formació que el departament ofereix des del curs passat sobre l'escola rural. Hola, bon dia, Javi.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, mira, a veure si avui podem parlar una mica d'aquest tema de l'informe PISA. A vosaltres, com a docents, us ha sorprès el resultat d'aquest informe?
Jo diria que nosaltres com a docents o docents implicats en el sistema educatiu o que no vivim només l'escola dins l'escola, sinó que la vivim fora de l'escola també, diria que no ens ha sorprès del tot aquests resultats de l'informe, però sí que poder ens ha sobrepassat una miqueta. És a dir, sí que teníem clar que com a sistema educatiu calia una reflexió profunda, una profunda que és costosa i que costa d'arribar-hi, però que s'anava fent aquesta reflexió. Per tant, sí que esperàvem que hi havia àmbits com la comprensió lectora, doncs que es punxaria una miqueta, però hi havia altres àmbits que sí, que la veritat és que en alguns docents ens ha sorprès una miqueta. L'altra cosa és quan ho analitzem a nivell de l'escola on estem implicats o el sistema educatiu en general, que aquí ja són com dues mirades molt, molt diferenciades.
Clar. Ara que comentes això, vosaltres en el vostre claustre o en el vostre equip heu fet, heu iniciat aquest anàlisi de quins són els factors que han pogut influenciar en aquests resultats?
Sí, una mica sí que ho hem fet amb l'equip que estem treballant i una mica passa que s'ha de ser com una mica curós a l'hora de fer aquests anàlisis i de compartir-los, perquè no és una causa i és una multitud de causes que s'interconnecten i quan bellugues una cosa se'n belluga una altra. No és que la pandèmia ens hagi afectat i que tot sigui culpa de la pandèmia, sinó que és un element que diguéssim que ha influït, no? Jo diria que l'anàlisi que fem una mica és de que portem força anys en el sistema educatiu català, que és el que més o menys estem implicats i coneixem una miqueta, estem implicats en una sèrie de reflexions i de millores, podríem dir, de reflexions sobre la metodologia, sobre la manera en què ens enfrontem en els coneixements, i tot plegat ha causat, diguéssim, una mica d'inseguretat o una mica de caminar una mica amb fals en segons quins moments, perquè ha faltat una mica poder la rigorositat de la recerca, la rigorositat del que hi ha al darrere, doncs per què treballem de la manera que treballem i què és el que volem aconseguir. Això, diguéssim, no té per què ser dolent en si. És a dir, quan van sortir aquests informes, recordo que una de les reflexions que vam fer és que precisament aquest informe és una gran oportunitat. En comptes de ser un càstig o veure-ho com un element de només negatiu, sinó veure com una oportunitat. És a dir, què és allò que ens ha portat a tenir aquests resultats, què vol dir aquests resultats, què analitzen aquests resultats, què no analitzen aquests resultats i què el sistema educatiu està treballant que no analitza aquests resultats i que segurament està en el camí que ja marca, diguéssim, la comunitat internacional, amb els informes de l'UNESCO, que cap on ha d'anar l'educació avui en dia, no? Per tant, jo penso que és una oportunitat, o sigui, a nivell micro, a nivell petit, a l'escola, quan nosaltres rebem els resultats de les proves de competències bàsiques, sempre ens els emmirallem, ens els mirem o els llegim, amb un anàlisi crític, amb una anàlisi d'oportunitats. Què ens està passant amb la llengua anglesa o què ens està pensant amb l'àmbit matemàtic en què portem dos cursos en què això no acaba d'arrencar o estem com encallats. Per tant, aquí el que ens cal és analitzar què fem, com ho fem i per què ho fem. Aleshores, jo penso que en el nivell micro que les escoles fan, ara cal que es faci a nivell macro. I això és molt complex. Fer-ho a nivell macro és d'una gran complexitat. Ja s'ha vist, no? Després de la publicació dels informes, doncs totes les veus, diguéssim, les veus crítiques que és positiu que hi siguin, però les veus, diguéssim, de crítiques de criticar. O sigui, hi ha les veus crítiques de tenir criteri, de posar un criteri, i les veus crítiques de criticar. O de que abans s'aprenia millor.
Que
l'informe PISA precisament això no ni ho apunta.
El que veig interessant, Xavi, és que aquesta mirada que dius, no, d'oportunitat, no, d'agafar aquest error o aquesta caiguda, per dir-ho així, no, i agafar-ho com a oportunitat, no? Penso que és interessant aquesta mirada que ens comentes.
I creus que...
Digues.
No, digues.
No, jo anava a dir, amb aquest nivell d'oportunitat, a vegades és allò de dir... Un centre educatiu o un sistema educatiu a vegades reflexiona quan realment hi ha una crisi o hi ha un element que fa que distorsioni la marxa habitual o la marxa que tenia aquell centre o aquell sistema, no? Això, per anar bé o per ser, diguéssim, el que diuen els experts, és anticipar-se, no? I abans que vingui la crisi, quan les coses van bé, és el moment de preguntar-nos què podem fer per millorar o per tenir una altra perspectiva sobre com el que fem a l'escola o el que fem al sistema educatiu per entomar, diguéssim, els nous reptes que tenim. En aquest cas, diguéssim, ja s'està fent, però diguéssim que el carro ens ha atrapat, amb tot això. Llavors també el que volia afegir, perquè arrel del que hem comentat una mica abans, és, per exemple, una de les caigudes que nosaltres sí que com a escola veiem que ens costava una miqueta més o que veiem que podria sortir... Sí, no ens ha sorprès tant, si no som visionaris i no sabem, no tenim... No podem preveure el que passarà, però, com us deia, la comprensió lectora sí que és un dels aspectes que vèiem poder que com a sistema ens acostava una miqueta, amb el problema, diguéssim, del català i tot plegat. Aleshores, aquí a vegades hi ha elements que són... per exemple, fallar amb la comprensió lectora, potser ens hauríem de preguntar què és la comprensió lectora, perquè jo a l'escola o allà on anem sempre expliquem que tots els mestres del món mundial, o el 99,9999%, tothom aspira a tenir alumnes bons escriptors i bons lectors, per exemple, que siguin uns bons lectors. Rasquem una mica i el que és un bon lector per una persona i que és un bon lector per una altra persona, aquí hi ha divergències molt grans. Jo pensem que on hem d'anar és a l'arrel, no? Aquest compartir significats i aquest compartir mirades o visions de dir què és la comprensió lectora, i aquí necessitem no només dels mestres i les mestres, que són, diria que el percentatge més important, que la seva veu és importantíssima, però també de la rigorositat de què diu la ciència, què diu la recerca, què està passant als altres llocs, perquè si ho deixem tot amb els mans dels experts, perdrem tota la mirada, diguéssim, pedagògica de peu d'aula, i si ho deixem només en els mestres, perdrem tota la mirada de ciència.
I creus que l'administració està treballant prou per fer canvis i poder revertir aquests resultats?
Bueno, aquí la paraula clau que has dit és la paraula prou, no? Jo diria que l'administració sí que ja està treballant, però ja, diguéssim, no sé si la paraula prou seria la que respondria, que ja està treballant sí, que potser tenim una dificultat entre el que està treballant el departament i el que acaba arribant, diguéssim, en els centres educatius o les del mateix sistema educatiu, que no deixa que allò vagi caient per, diguéssim, per sedimentació i que hi hagi el temps de reflexió, sinó que a vegades la situació, el context fa que aquelles propostes acabin entrant a l'escola, diguéssim, per la porta del darrere o per la porta del davant, però de cop i per tots, no? Aleshores, com a administració, crec que estan fent reflexions i que estan reflexionant i que estan, diguéssim, posant el focus en aquesta mirada que ens marca el currículum, però el context que a vegades el promociona la mateixa administració o la mateixa maquinària que envolta tota l'administració, pues no deixa. I els canvis en educació, ja sabem que ràpids no són precisament.
No gens.
Llavors, Xavi, aquesta davallada que estem comentant, ja ens has comentat que és multicausal i que tant de bo sapiguéssim quin és el factor per poder-hi incidir, però quins són els punts, no, que creus que realment han afectat amb aquesta davallada? No, pensem, jo que sé, integració escolar, immersió lingüística, famílies desfavorides... Quins serien els factors que consideres que han afectat?
No ho sé, jo parlo com a Xavi, o sigui que ningú s'enfadi amb mi, ni jo sóc, diguéssim, cap gurú, ni escric, diguéssim, coses de recerca, però en aquesta multicasualitat, si ho poséssim, diguéssim, sobre una taula per poder-ho discutir, a mi em vindria al cap, diguéssim, tot el temps que portem de renovació, innovació, de progrés educatiu, diguéssim, des de fa poder 20 anys, en aquí a Catalunya, que no ha acabat de trobar un espai on es pugui conversar sobre les maneres en què aprenem, amb les maneres en què compartim aquest aprenentatge, un espai, diguéssim, sincer, honest, i on puguem expressar-les, puguem compartir entre iguals sobre les mancances que tenim en els centres educatius. No? A vegades, quan un centre educatiu reflexiona bé, o sota el meu paràmetre reflexiona bé, no troba un espai on pugui també parlar sobre allò que, sobre els dubtes que té, o un espai on pugui conversar amb algun altre centre que tingui una manera d'entendre com aprenem o com transmetem aquest aprenentatge des d'una altra òptica, sense arribar, diguéssim, a haver-te de justificar constantment tant un centre com l'altre, o haver d'arribar, diguéssim, a que tu, diguéssim, estàs infantilitzant els alumnes, o no els estàs, és a dir, a valoracions i no a construcció i a compartir sabers i a clarificar coses que estan passant. Un altre aspecte és la complexitat del nostre país, no? És a dir, és un país en què en molt poc temps hem passat de 7 milions d'habitants a 8 milions d'habitants. Per tant, un país que assumeix un augment tan gran de població, i no, diguéssim, població majoritàriament nouvinguda, és una complexitat que cal afrontar. L'altra poder és la falta de recursos, el que dèiem, no? Bones intencions, o sigui, el tema de la inclusió és un tema, diguéssim, cabdal, és un tema importantíssim si volem fer centres educatius que preparin per la vida i preparin per una societat plural i diversa, però ens hem trobat que poder, és una altra vegada el carro, una mica ens ha atrapat, perquè no hi ha els recursos per poder, diguéssim, entomar amb garanties tot això, no? I l'altre és una mica tota la digitalització del món o del nostre entorn, que ha fet que haguem de forçar la màquina, o el sistema educatiu hagi hagut de forçar la màquina, i poder no... Podem hem volgut córrer un pèl massa amb tot això, però tampoc l'administració tampoc podia fer gaire cosa més, és a dir, molt bé, però al final, si no, tot plegat se'ns menjarà, no? I ho estem veient, que tot plegat se'ns està menjant, i el debat sobre les tecnologies en els centres educatius és un debat també, diguéssim, interessant, però a la vegada un pèl ferotge, no? Perquè anem a vegades als extrems, no? A poder, diguéssim, arribar a la tecnologia d'entrar, diguéssim, amb comptagotes a l'escola, o tot ho fem a partir d'una tecnologia mal entesa, no? És a dir, els llibres de text posats darrere una pantalla no deixen de ser llibres de text, És a dir, que... No sé, I entre altres coses, bueno, la crisi del català, la crisi també de la informació, la crisi de com mirem el món des dels centres, com deixem que aquest món entri. Per tant, aquí hi ha crisis importants, de com puguem interpretar allò que ens envolta per fomentar uns aprenentatges, diguéssim, de qualitat i perdurables.
I per exemple, tu que coneixes diferents claustres, creus que amb les dinàmiques que hi ha actualment a les escoles hi ha prou temps com per fer un debat pedagògic en els claustres, que sigui profitós i que es pugui analitzar tot això?
Jo et diria que no, però et diria un no però sí, o un sí però no, on el no és més gran que el sí. Intento explicar-me, no? És a dir, jo diria que el temps és un hàndicap molt important, especialment a la secundària, en què tenen molt poc temps per poder reflexionar sobre el que fan, com ho fan, el per què ho fan, és a dir, una reflexió pedagògica sobre la construcció de la visió del centre i la reflexió sobre el projecte educatiu d'allò que passa, tenen molt poquet temps. A la primària en tenim poder, a infantil i primària, poder una miqueta més, però, diguéssim, que poder és insuficient. I per això dic un no però un sí, perquè a vegades també part d'aquest temps que tenim a les escoles, jo en els instituts no ho conec tant, diguéssim, a vegades també el destinem a coses que potser des d'una altra perspectiva es podrien resoldre d'una manera més àgil i, en canvi, destinem molta estona a aspectes organitzatius i de funcionament de centre que potser els podríem fer des d'un altre àmbit o des d'un altre canal. És a dir, hi ha escoles que el temps de qualitat per parlar de pedagogia és baix, hi ha escoles que el temps de parlar en qualitat de pedagogia és, jo diria alt, però podríem posar mitjà, i totes les escoles tenen les mateixes hores. No és que, és que les escoles que tenen un grau mitjà és perquè treballen una hora més o perquè treballa, els nens els tenen una hora menys. O, el temps de dedicació és el mateix per tothom.
I a vegades és una qüestió...
No, és que, sí, jo amb això no dic que els que fan poca reflexió pedagògica no ho facin bé. Vull dir, cada escola és un món i allò que el context que tens et marca molt, i hi ha escoles que arriba el setembre i els hi canvia la composició del claustre, però és amb un percentatge com molt elevat i molt important. I aquesta escola el que ha de fer és, durant molt de temps, és poder organitzar-se i poder compartir aquesta mirada, i per tant cal aturar una mica màquines per no deixar ningú enrere. És a dir, no és que les escoles, jo diria que poques escoles o zero escoles han nascut o estan treballant en un àmbit de, diguéssim, que funcionin i prou. Però hi ha vegades casuístiques de l'entorn, en una escola que siguin 15 mestres i canviï el claustre a la meitat, és complicat, diguéssim, destinar estones de reflexió pedagògica profunda, perquè has d'acollir el que arriba i has d'acollir el que s'ha quedat a l'escola, perquè no només has d'acollir el mestre que arriba, sinó el que s'ha quedat, perquè l'has d'acompanyar en aquesta coconstrucció de l'escola que s'ha reconfigurat. No pots dir, bueno, els que ja porten un any o tres anys, aquests ja van sols. No. Hem de continuar acompanyant-nos a tots plegats amb dues mirades diferenciades, el que arriba i el que hi és, que a vegades a les escoles el que hi és en aquesta acollida o en aquesta reconfiguració de centre l'oblidem una miqueta, perquè com que ja hi era, ja sap, però té a vegades molts més dubtes que el que arriba.
I quina creus tu, quina seria la... És a dir, som on som, tenim els resultats de l'informe PISA, i quina creus que seria la mesura més urgent o més immediata que caldria adoptar?
Jo crec que la mesura més urgent o més immediata, o que jo, com a Xavi, i poso, diguéssim, esperances, o que veig que és una oportunitat, és la comissió que es crea, o aquest grup, que es crea una mica per dibuixar què és el que en el sistema educatiu català en aquests moments on hauríem de posar-hi la banya per poder-hi avançar. Jo penso que és un grup, o sigui, la proposta, jo quan la vaig llegir vaig trobar que era interessant per la proposta, interessant per la composició, malgrat, diguéssim, hi ha mancances, per exemple, no hi ha... De les 18 persones no hi ha mestres d'educació infantil o una representació, diguéssim, directa d'educació infantil, i tampoc hi ha tot el que seria la vessant d'educació d'adults, que també penso que en el moment en què estem, en el moment de crisi escolar, d'abandonament escolar, de que portem ja també, tenim una bossa de persones d'una edat, diguéssim, relativament joves, en què van deixar l'escola en un moment en què hi havia feina i que ara, diguéssim, com una escola d'adults o una escola de segona oportunitat, poder també seria interessant de plantejar-s'ho, no? Per tant, jo penso que, suposo que tampoc es té un grup d'experts de docents, perquè llavors ja deixaria de ser un grup, diguéssim, operatiu i un grup que pogués avançar i fer propostes clares, però poder sí d'acabar de linkar tot el ventall, diguéssim, de les edats educatives del nostre país.
I creus que s'hauria de relativitzar els resultats aquests que s'han donat de l'informe PISA, o són prou importants com per fer un replantejament general?
Jo penso que no s'han de relativitzar. És a dir, quan els resultats ens anaven bé, bé que hi jugaven a favor, no? És a dir, és que anem bé. Quan no van bé, han de jugar igualment a favor. No, no podem dir ara aquests resultats no ens valen perquè hi ha molta immigració, perquè hi ha molta segregació. D'acord, això hi és. Són factors que segurament ens han influït, però no podem dir pues de l'altre. Eh? És a dir, la culpa és del context. Eh? És, com us deia, el context és és multicausal, uh-huh. i la segregació, l'integració, el problema, diguéssim, amb de les llengües, el moment polític, tot influeix, però no podem dir si les escoles i els centres educatius hem de repensar, col·lectivament i des de la pausa, des del respecte, però des de la defensa d'aquells models, aquelles mirades pedagògiques, metodològiques que tenim, poder avançar cap a un model educatiu una mica més pensant en el 2030 i no en el 2020. Oh. És a dir, per anar pensant, imaginant què és allò que hem d'anar. Fàcil, gens, perquè entrar a les escoles avui en dia és de complexitat. O sigui, les escoles tenen un grau de complexitat i arrel de tota aquesta integració, aquesta immersió, en què han fallat poder els recursos, sí que ara estem vivint un moment de crisi, però un moment de crisi que potser s'ha de passar, un moment de crisi en què les escoles han de fer el reflex del context on estan ubicades. No podem tenir escoles xupiguais i escoles que no hi vol anar ningú.
Realment, el que hi ha és molta feina a fer.
Feina a fer i per tothom.
I per tothom, no només per tothom,
mestres,
sí, sí.
És a dir, per periodistes, per famílies, per el món, diguéssim, que envolta tot el tema de totes les escoles, tota l'educació de fora de l'escola, els ajuntaments, és a dir, tots plegats. O sigui, és un moment en què cadascú des del seu sense dir o sense interferir en la tasca dels equips educatius, però tothom hi té molt a dir. No és una feina de l'escola sola, però sí que és una feina que ha d'entomar l'escola també.
És una tasca de comunitat, no? Potser.
És una tasca de comunitat, però els centres educatius han de fer el seu i l'han de fer amb rigor, amb independència i amb un marc, diguéssim, un marc de recerca compartit i amb una seriositat, diguéssim, que faci que allò que avancen i allò que fan respon doncs al que en aquests moments es necessita, que cada context l'ha d'acabar de definir. Perquè no és el mateix un context, diguéssim, rural que un context, diguéssim, urbà, i depèn de l'urbà, depèn del context on estigui. Mm-hmm.
Doncs molt bé, Javi, se'ns han acabat ja el temps que teníem assignat pel programa. Et volem donar moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i ajudar-nos a això, no? A tenir doncs, més criteris i més poder fer una valoració doncs, més acurada del que ha representat aquest informe PISA. Moltes gràcies i esperem, doncs, en una altra ocasió poder compartir algun altre tema amb tu.
Perfecte.
Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies.
Fins aviat.
Gràcies.
Adéu.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 de la tarda, que repeteixen els programes del dissabte. Amb en el Sales, que ens ha fet de tècnic, jo mateixa la Dolors Sallés, i la Montse, que també està aquí amb nosaltres, us desitgem un bon cap de setmana.